A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
La batalla de Zincourt del 1415 és un dels grans enfrontaments armats, com Crecy i Poitiers, que va marcar la Guerra dels Cent Anys, un conflicte a cavall dels segles XIV i XV que va enfrontar les corones anglesa i francesa. Amb una enorme presència de l'imaginari anglès, la batalla és especial per diferents motius. Van participar-hi més de 30.000 efectius i es va evidenciar la superació de la noblesa vestida de ferro i muntada en grans cavalls per part d'arquers professionals de classes socials molt inferiors. A més, a diferència de moltes altres batalles, és un enfrontament que ha quedat especialment ben documentat i sabem molt bé què va passar en cada moment. Aprofitant aquest gran coneixement, intentarem donar un punt de vista més precís del camp de batalla. Quan pesaven les armadures dels homes d'armes? A quina velocitat es feia una càrrega de cavalleria? Quantes fletxes disparaven els arquers anglesos? Com es vivia el combat cos a cos a la primera línia? Què motivava els guerrers a seguir combatent? Avui, a les portes de Troia, ens endinsarem aquesta batalla en primera persona posant-nos a la pell dels cavallers anglesos i francesos. Benvinguts al camp de Zincourt. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Últim programa de la temporada per parlar de la batalla de Zincourt i ho fem amb el nostre historiador capçalera, Albert Abril, benvingut.
Hola, com anem?
Albert, per què és important la batalla de Zincourt en el marc de la Guerra dels 100 Anys?
Doncs precisament, primer de tot per això, no? Perquè és una de les grans batalles de la guerra. Anys. De fet, segurament és l'última gran batalla campal de la Guerra dels 100 Anys. A la mateixa escala ja ho comentava en Salva la introducció de Crecy o de Poitiers, no? També és una batalla molt present en l'imaginari anglès, no? Shakespeare, de fet, posa en boca d'Enric V tot un discurs molt... és una passada de discurs que segurament, òbviament, no va pronunciar el rei, però veiem que té un pas al llarg de la història molt èpic. És una batalla molt èpica en l'imaginari anglès. De fet, és l'última gran batalla que guanyen els anglesos a la Guerra dels 100 Anys, no? Llavors, també és una batalla que està molt ben documentada. Ja ho hem dit a la introducció. És una batalla que està documentada per més o menys 7 o 8 cronistes, dels quals 3 són presents a la batalla. Òbviament, no ho veuen tot, no? Però sí que podem afirmar que es pot arribar a ser consens de que el que es diu de la batalla, i a més, tenint en compte que els cronistes són d'ambdós bàndols, no? Doncs són fets bastant acurats, és a dir, sabem exactament el dia, gairebé sabem a quina hora va començar la batalla i el lloc que es pot, bueno, actualment se sap ben bé on va tenir lloc aquest enfrontament. També és una batalla que té certs elements que criden molt l'atenció, com per exemple que hi ha una gran matança de presoners. Ja veurem per què, una cosa molt poc típica a les batalles medievals, ja que el que interessava és capturar l'enemic, no?, per demanar rescats i recompenses. També és una nova evidència d'una tendència que ja s'estava imposant als camps de batalla, i és que els soldats professionals, no?, que de classes socials molt, molt inferiors, vencen a la noblesa muntada i vestida de ferro, i veurem que és una tendència que, bueno, que ja porta imposant-se des de feia uns 100 anys, no? Per exemple, l'altre dia quan parlaven de la batalla del riu Cefis, de començaments del segle XIV, doncs ja va passar això, no? Vull dir, els francesos vestits de ferro ja van caure enfront dels almogàvers, que era una tropa més professionalitzada, no? I, de fet, ja ho hem introduït una miqueta més a la introducció, no? Però el que farem amb aquesta batalla, aprofitant que coneixem tantes coses, doncs intentarem donar-li una visió més específica, no? Intentant explicar què passa, més o menys, en cada moment de la batalla, què pensen els soldats, quantes fletxes disparen per unitat de temps, etc. Mirarem de fer una espècie de peça de batalla, a veure com va això.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Albert, The King, oi? Què ens recomanes aquesta pel·lícula? Aquest so que estem escoltant és de la pel·lícula The King a Netflix?
Sí, és una pel·lícula que, si no m'equivoco, va sortir fa un any o dos, ara no sé ben bé quan, ens fem grans i la concepció del temps canvia, no? Alguns més que altres, Sergio.
Cabrón.
És que és l'últim programa.
Ja,
ens hem de desfogar avui.
Cap problema.
Doncs és una pel·lícula que està molt bé, no? Que tracta precisament, quan diu The King, fa referència a Enric V, no? Aquest rei que ja anirà sortint al llarg del programa, que és un rei jove, un rei amb molta ambició, molt motivat, que de fet és el que protagonitzarà la batalla d'Azincourt. I el que hem sentit és un fragment de la pel·lícula que trobo que és molt bonic, no? La pel·lícula, òbviament, és una pel·lícula històrica, no? Té els seus pros, els seus contres. Veurem que la batalla d'Azincourt que es presenta a la pel·lícula té coses que estan molt bé, però no va... no la representen tal com va ser ben bé, però precisament el fragment que hem sentit és el fragment d'un setge, d'una fortalesa, d'una ciutat emmurallada, i està molt bé perquè trenca molt amb la imatge aquesta del que els setges, el que es feia era carregar contra les muralles a sac com tots els soldats que tens, no? I el que fan literalment és aquest soroll de cadenes que sentíem, no? són els trabuquets, no? Els trabucs que estan disparant contra les muralles durant dies seguits, calant foc, destrossant cases, etc, fins que els resistents s'acaben rendint.
Molt bé, doncs queda la recomanació feta per aquest estiu, per qui ho vulgui veure, The King a Netflix. Comencem el programa i sempre que parlem d'una batalla, doncs l'hem de marcar en una guerra. I tu que ets jove, i clar, recordaràs tots els detalls de la Guerra dels 100 anys.
Jo hi era.
Tu hi eres allà. Doncs fer algun esment, tot i que ja hem parlat a les portes de Troia en algun programa, per la gent que no ho tingui per la mà, la Guerra dels 100 anys. Albert Abril, el jove, endavant.
De fet, em fa gràcia que diguis això dels programes, perquè els programes que s'han dedicat a la Guerra dels 30 anys són el 23 i el 32.
Del 100, eh?
Del 100 anys, del 100 confuso, ara. Són els programes 23 i 32...
Ni tu ni jo hi érem.
No, imagina't. O sigui, de fet, l'única persona que hi era, avui no ha vingut.
Avui no ha vingut.
Rancor etern.
Pobre. No passa res.
Bé, la Guerra dels 100 anys és una guerra que dura més de 100 anys. De fet, en dura 116, més o menys. Uh-huh. I va des del 1337 fins al 1453. I bé, és una guerra que és molt llarga, és molt complexa, té molts períodes, més o menys... Té un 40%, o sigui, d'aquests 116 anys, un 40% són anys de treva, l'altre 60% són anys de guerra, però òbviament cada dia no hi havia batalles, no? Sinó que, bueno, és molt divers, no? A més, té la Pesta Negra pel mig, ja ho hem dit abans, no? Però és una guerra que enfronta la monarquia anglesa amb la monarquia francesa, i sobretot hem d'entendre que, a part de ser una guerra directa, no?, entre les dues monarquies, també té una mica un punt de guerra freda, no? Intervinc en guerres exteriors perquè els monarques en els quals estic donant suport em donin suport a mi llavors en aquesta guerra, i això passa, per exemple, a la Guerra Civil Castellana, no?, que també s'acaba barrejant amb la Guerra dels Dos Peres, entre Castella i Aragó, en què és una Guerra Civil Castellana que, bàsicament, els exèrcits que combaten en aquesta guerra no són castellans ni aragonesos, sinó que són anglesos i francesos, no? I, bàsicament, això era l'objectiu, no? Si aconseguim posar en el tron el rei que és favorable a nosaltres, doncs aquest rei ens enviarà, per exemple, la flota castellana, no?, per controlar el canal de la Mànega. O, per exemple, també passa una miqueta amb la Guerra Civil que passa a França entre els armanyacs i els borgonyons, que també cadascú intenta col·locar el seu candidat al tron, o els francesos finançant els rebels escocesos, no? No són els rebels de William Wallace, de Braveheart. Braveheart és uns 100 anys anterior, més o menys. Però bé, veiem que aquí s'encreuen moltíssimes coses, que les 116 anys donen per molt, però també és una guerra que el que fa és canviar la concepció total de l'estat dinàstic europeu. O sigui, les monarquies feudals funcionaven d'una manera, no? I la guerra dels 100 anys comença a demostrar que és un sistema que comença a quedar obsolet. I, de fet, que per una successió, de fet, la guerra dels 100 anys s'inicia per al domini d'uns territoris continentals, però també per la successió del tron francès, no ens hi extendrem perquè, si no, hauríem de fer molts programes, no? Doncs demostra que, bueno, per una simple successió no pot haver-hi una guerra de 100 anys, no? I, de fet, si es comprarà una miqueta cap a casa, no? El compromís de Casp, no? Que després de la mort de Martí l'Humà, del casal de Barcelona, no? És un compromís pacífic, és un pacte que es fa, vale, tenim un rei que s'ha quedat sense descendència, perquè no ens passi com ha passat a França i a Anglaterra, doncs el que fem és pactar i diem, vale, portem una família als Trastàmara, no? Portem els Trastàmara i els col·loquem com a reis de manera pacífica, perquè no hi hagi una guerra de 100 anys. I també, per últim, i com a últim canvi de concepció, últim impacte d'aquesta guerra sobre Europa, no? És potser la guerra que el que fa és el primer procés de construcció nacional de França. O sigui, podríem dir que la França d'abans de la guerra dels 100 anys i la França de després són Frances totalment diferents. De fet, la França de després és una França més centralitzada, és una França que podríem dir gairebé moderna.
Molt bé, i en tot aquest conflicte de 116 anys, de la guerra dels 100 anys, que l'anomenem així, en quin moment té lloc aquest enfrontament d'Azincourt?
L'enfrontament d'Azincourt es troba en una de les fases d'estancament. És un moment en què fa 30-40 anys que l'exèrcit anglès no ataca, és a dir, no envaeix el continent. I, bueno, i de fet, aquesta campanya la tira endavant Enric V, no? Aquest personatge que ja l'hem mencionat anteriorment. Aquest personatge és un rei jove, és un rei enèrgic, és un rei ambiciós, que tot plegat fa 2 anys que està al tron, i també, a part de guanyar legitimitat, no, per la seva monarquia, clar, necessita fer una gran campanya per poder dir que és un gran conqueridor, mm-hmm. un gran guerrer, no? És un personatge que, bueno, que té molta experiència en el combat, és un personatge que ha sufocat revoltes a Gales, revoltes escoceses, revoltes nobiliàries dins la pròpia, bueno, dins del propi regne d'Anglaterra. És un jove que, bueno, que té molta experiència en el combat i té un exèrcit molt fidel, no? Té un exèrcit fidel i, a més, és un exèrcit veterà. Per tant, diguem que en el moment aquest d'estancament, no, que fa 30 anys que els anglesos no tenen la iniciativa en la guerra, no, que els francesos s'han anat menjant aquest territori anglès continental, no, grans territoris de Normandia, de grans territoris d'Aquitània, de Bordeaux, inclús s'acosten a Calais, no, que Calais és el port aquest etern dels anglesos. Però bé, és la idea aquesta, que en un moment d'estancament apareix un personatge, no, amb molt vigor, amb un exèrcit fidel i amb un exèrcit que una part d'aquest exèrcit comença a ser molt professional, no? I veurem que això és molt important, no, per tota la campanya, diguem, d'Enric V.
I aquest rei jove que necessita legitimitat, com inicia tot aquest conflicte? Quins seran els seus primers objectius en aquesta campanya?
Bé, sobretot, els seus objectius són, bueno, reactivar la guerra, no? Perquè si els anglesos no envien cap exèrcit al continent, els francesos poc a poquet es van menjant les possessions angleses fins que no en quedarà cap ni una. I el que fa és això, no? A finals d'estiu del 1415, Enric V, amb 27 anys, s'embarca en una expedició, no? S'embarca en una expedició de conquesta cap a França, per això, per tornar a agafar la iniciativa. Clar, és una fase de la Guerra dels 100 anys, o sigui, la Guerra dels 100 anys, en el segle, sobretot durant el segle XIV, és una guerra que es basa molt en les cavalgades. O sigui, els anglesos preparen un exèrcit, recloren un exèrcit, desembarquen a França i fan llargues cavalgades, literalment són això, perquè gairebé tots els contingents van a cavall, passen per diferents pobles, per diferents ciutats, saquejant, liquidant, cremant camps, cremant boscos, etc., per a impactar directament en la base econòmica de França, no? I també per restar legitimitat al rei de França. Si el rei de França permet aquestes cavalcades, no és un rei digne, perquè no està protegint els seus súbdits. Per tant, Els anglesos basaven molt les seves campanyes en això. Què passa? Que els francesos n'aprenen. I el que fan els francesos és practicar una espècie de política de terra cremada. Què fan els francesos? Doncs cremen camps, destrueixen muralles, així prevenint, no, que els anglesos no facin aquestes cabalgades. Llavors, el que fa Enric V és dir, vale, això ja no té èxit, les cabalgades són impossibles perquè desgasta molt una cabalgada, i més si et destrueixen muralles, et destrueixen camps en els que tu t'alimentes, no? I diu, vale, per tant, la meva missió no és fer una cabalgada, sinó establir places fortes dins del propi continent europeu per des d'allà poder llançar diferents incursions.
I va haver molts preparatius d'aquests?
Bueno, tenint en compte que l'exèrcit va sortir d'Anglaterra a finals d'estiu, no? L'exèrcit aquest es portava formant des d'abril, i hem de tenir en compte que estava compost més o menys per uns 10.000 arquers professionals de classes socials inferiors als 2.000 homes d'armes, que sí que són nobles armats, no? Amb armadura, vestits de ferro a cavall. Per tant, comptem amb un exèrcit d'uns 12.000 efectius, sense tenir en compte tot el que serien els auxiliars, no? Els trens de bagatge, l'avituallament, etc. Aquest exèrcit va sortir l'11 d'agost de 1415, al capdavant anava Enric V, i ho va fer amb un total de 1.500 vaixells. És a dir, 1.500 vaixells és molt, és una flota enorme, però clar, no són vaixells tots iguals, no són vaixells... Ara te n'agafo uns d'aquí de pesca, ara te n'agafo uns d'allà, no sé què, ara no sé què. Perquè al final són vaixells que han de fer una travessia de quatre dies, més o menys, i estarien de comptar que tots els homes d'armes, els 2.000 homes d'armes, anaven en cavall. Més els carros, més les municions, més estaques, més no sé què. És a dir, que una parafernàlia enorme que havia de cabre en 1.500 vaixells.
I aquesta història que està també recollida amb tants cronistes allà, com ens explicaves fa una estona, aquests primers moviments de tot aquest exèrcit de 12.000 persones, 1.500 vaixells, podem, gràcies a aquestes persones que ho van escriure, saber com es van moure en el temps?
Sí, i de fet ho intentarem fer així, no? Intentarem anar, no, òbviament no dia a dia, però les dates que sí que sabem concretes, doncs seria tal dia va passar això i ara tal dia allò. A veure si ens en sortim, si hem de retallar ja retallarem. Però bé, l'11 d'agost embarquen, no? Surten d'Anglaterra. Després de 3-4 dies de navegar, el 14 d'agost desembarquen. I fan, o sigui, desembarquen més o menys on va tenir lloc el desembarcament de Normandia, a la Segona Guerra Mundial. I desembarquen molt a prop de Harflow, que és una ciutat emmurallada, no? I aquesta era la ciutat emmurallada que Enric V volia conquerir per tenir una plaça forta a França. Així que el dia 14 comencen a muntar el campament de setge al voltant d'aquesta ciutat. El dia 18, al cap de 4 dies, comença el setge. No? Ens hem d'imaginar aquesta fortalesa més o menys desconeguda, no? Però si tenim al cap Rouen, perquè és una ciutat més famosa de Normandia, no? Està en línia recta amunt, just a la costa. Harflow era una fortalesa que no tenia massa guarnició, però sí unes defenses naturals i artificials bastant poderoses. Tot i això, després de bombardejar la ciutat durant diversos dies i enviar diversos parlaments, cal mencionar que Enric V anava amb tres bombardes, amb tres canons molt rudimentaris, però li van servir d'alguna coseta, no? El 22 de setembre la ciutat obre les portes, és a dir, després d'un mes de setge, la ciutat obre les portes. Un setge relativament curt, pel que podria arribar a ser un setge a la mitjana, no? I com hem dit abans, aquesta escena es veu molt bé a la pel·lícula de The King.
Molt bé, ja tenim l'exèrcit anglès amb Enric V al capdavant, amb la seva base sòlida a Harflow. Ara què faran?
Ara ja tenim la base, no? Era l'objectiu principal d'Enric V. Què passa? Un meset de campanya, doncs això no li ha quedat gaire bé. Hauria, per assolir la legitimitat que ell necessitava, no? Perquè la seva campanya hagués valgut la pena, tots aquests preparatius d'aquest exèrcit hagués valgut la pena, doncs estaria bé alguna batalleta, no? Conquerir alguna altra batalleta, fer una incursió amb més fructífera, no endur-se botí. Però, clar, tenia un problema, i és que en el setge, per molt que en cap moment es llancés un atac directe contra les muralles, per malalties, per haver deixat un destacament d'homes a la ciutat i tot, Enric V havia perdut un terç de l'exèrcit. I, clar, ens trobem que ja havia partit amb un exèrcit de 12.000 homes, haver perdut un terç és important. Llavors, Enric V intenta fer una jugada així política, no? I intenta fer creure al Parlament anglès que el que vol fer ell és sortir a provocar l'exèrcit francès per enfrontar-se a l'exèrcit francès. no, encara que tingui poques forces, perquè ell és el rei i els anglesos són superiors, per tant podran vèncer els francesos. Però en realitat no volia enfrontar-se a l'exèrcit francès, sinó que ell el que volia era fer una sortida de la fortalesa de Harflow i anar directament cap a Calais, és a dir, des de la meitat de Normandia, anar pujant per la costa fins a arribar a la punta de la ciutat de Calais, que allò era un port segur per als anglesos i des de Calais ja podria anar directament a Anglaterra. Què passa? Que des de l'inici del setge ja s'havia començat a congregar un exèrcit francès per salvar, bueno, per salvar la ciutat, no? I llavors el que fa Enric V és, el 8 d'octubre, ja abandona la fortalesa, deixant-hi, òbviament, una guarnició, com hem dit abans, i amb el gruix de l'exèrcit es dirigeix cap al nord, cap a Calais. I va molt ràpid. És a dir, hem de tenir en compte que l'exèrcit anglès està en una posició, està en territori enemic, no? Està en una posició que se li estan acabant els avituallaments perquè ja porta un mes de setge, i el que fa és recórrer en menys de 5 dies 130 quilòmetres. És una marxa duríssima, i tenint en compte que porta tots els carros, tots els seguicis, etc. Tot això amb un exèrcit francès que ja li començava a trepitjar els talons.
Clar, però entre Normandia i Calais trobem un gran obstacle, el Somme. Això, com ho creuaran amb facilitat?
Ho acabaran creuant perquè hi troben diferents guals, però els dos o tres primers que troben estan guardats ja per l'exèrcit francès. Però bueno, al final tenen sort i en troben un que està poc practicable, i el que fan amb els sapadors és convertir-lo en practicable. És a dir, els sapadors el que fan és caven el que han de cavar, la plana una miqueta i tot l'exèrcit pot passar per allà. Tornem un altre cop amb les dates, no? Molt ràpides. El dia 19 els anglesos creuen el Somme. El dia 20 els anglesos descansen perquè necessitaven un descans.
M'encanta aquesta crònica, que també... Dies importants, el 20 d'octubre, descansen.
Bueno, perquè...
No, clar, està documentat.
Perquè,
clar, però està portaven, documentat, està bé.
Portaven 5 dies de marxes forçades sense parar. Doncs el dia 20, descans. Es fan un te a les 5 de la tarda, tranquil·lament, no? Però el dia 21 arriben els heralds francesos provocant-los per presentar batalla. Ei, que us estem trepitjant, veniu a plantar-nos cara i que sou al nostre territori. Llavors, això li recorda a Enric V que no té temps per descansar. Només li queden 2 dies per arribar a Calais i s'ha d'espavilar, perquè si no es trobarà amb un exèrcit francès molt més gros que el seu. Què passa? Que el dia 24 d'octubre els exploradors anglesos arriben a informar el rei i li diuen que l'exèrcit francès els està esperant just davant, en el camí per anar cap a Calais. Llavors, el dia 24, Enric V veu que ja no hi pot fer res, se senten en un poble, passen la nit en un poble, descansen, mengen, beuen, dormen i es preparen per al dia 25, que serà la gran batalla contra els francesos.
Abans has dit que miraríem de tractar aquesta batalla amb un enfocament una miqueta diferent. Com ho tens previst, això?
El que farem és, bueno, ens basarem sobretot en un llibre que escriu en John Keegan, que es diu El rostro de la batalla, i el que farem és, bueno, que si algun oient té ganes de profunditzar una miqueta més amb el tema, doncs li recomano moltíssim. I el que farem és, ja sabem, no?, què passa en cada moment, vull dir, sabem els fets generals de la batalla, sabem com es mou la cavalleria, sabem com es mou la infanteria, ho tractarem tot això, però sobretot ens basarem més en què pensava un arquer quan li venia un cavall a sobre, no?, o com la infanteria rebia les fletxes, o quan pesava una armadura. Intentarem tocar aquestes cosetes que són molt més concretes a l'hora de parlar sobre una batalla.
Doncs vinga, pam a pam. Com era el camp de batalla i quines eren les condicions més físiques?
El camp de batalla és un camp de batalla molt clàssic. És gairebé un rectangle, no?, que queda entre dos boscos. És un descampat totalment pla. És un descampat que entre 800 i 1.000 metres d'amplada. I hem de pensar que s'hi acabava de cultivar blat d'hivern. És a dir, que és un terra que s'acabava de llaurar. A l'estar acabat de llaurar és un terra que no és 100% llis, no? I a més, el dia anterior havia plogut. Per tant, ens hem d'imaginar un terreny més aviat fangós. I, tenint en compte les dades de l'època, les temperatures del lloc, etc., podem deduir que al matí, que és quan començaria tota la batalla, més o menys a les 7 del matí, les temperatures rondarien entre els 5 i els 10 graus.
Una rebaqueta, no?
Una rebaqueta sobre l'armadura de plaques de ferro sempre va bé.
Molt bé, i ara toca parlar dels contingents. Quines eren les forces dels dos bàndols? Com ens les hem d'imaginar?
Com que tenim tantes dades, en aquest cas podem afirmar que en l'exèrcit anglès hi ha bastant consens. sabem que hi havia més o menys uns 5.000-6.000 arquers, 1.000 amunt, 1.000 avall, i 1.000 homes d'armes. Els homes d'armes ens els hem d'imaginar vestits de ferro, amb armadures de plaques d'inicis del segle XV, no sé si tenim temps ja parlarem sobre com eren, no? Però anaven a peu. Els homes d'armes, és important destacar això, que van descavalgar. Normalment els homes d'armes, la noblesa muntada, s'ha pensada no, per anar a cavall i fer càrregues de cavalleria, en aquest cas, anaven a peu. En canvi, els francesos, l'exèrcit francès està, no hi ha tant consens, sinó que les fonts ens diuen que es podrien estar enfrontant contra 10.000 francesos i altres ens diuen que es podrien estar enfrontant a 200.000 francesos.
Unes sense, segons la policia i altres segons la Guàrdia Civil.
Els organitzadors de la manifestació, etc. Però bé, s'ha arribat una mica a un consens de que més o menys hi havia uns 25.000 francesos en total, tots homes d'armes. Vestits de ferro, amb l'armadura de plaques típica d'inicis del segle XV.
Clar, tots tenim al cap les armadures medievals completes, Albert, però quina utilitat real tenien en aquest moment?
O sigui, les armadures medievals completes són aquestes que estem tan acostumats a veure a les pel·lícules, no? Cuirasses de ferro fetes amb plaques... Normalment una armadura d'aquest estil de mitjana pesava uns 27 quilos, 27-30 quilos. Clar, això, portar-ho a sobre ja és molt, no?
És una batalla.
És una batalla ja portar la pròpia armadura, exacte. Llavors, l'armadura com a tal no estava pensada per aturar els cops, sinó per desviar-los. És a dir, si ens fixem, si ens imaginem un cavaller medieval, no? L'armadura el que fa és crear una espècie d'angle agut des de dalt del cavaller, que si li cau un impacte d'espasa des de dalt, doncs el casc ja està pensat per desviar l'impacte cap a les espatlles, i les espatlles ja està pensat per desviar l'impacte cap a fora. Per això servien les plaques de ferro, no per aguantar cops, o, òbviament també els aguantaven els cops, no? Sinó que servien per desviar, inclús amb les fletxes. No? Si tu et disparen una fletxa a una espatlla, doncs l'armadura ja està dissenyada amb unes corbes, amb uns angles, perquè la fletxa surti rebotada cap a un altre angle, cap a fora. No? Això, per exemple, queda confirmat amb el cas que es va utilitzar més en aquella batalla, que és el bacinet. Els orients poden buscar imatges del bacinet, que és un cas molt típic medieval, que és un cas que cobreix des del cap fins gairebé les espatlles, en molts casos, i tot fa així com una forma de... Bueno, té com una cunya dalt, no? Com una punxa dalt, que el que fa és això, desviar els cops que puguin venir des de dalt. Per tant, no és estranya, molts cops ens imaginem una batalla, no? Quan tu vas de cara carregant contra els arquers, per exemple, quan els arquers deixen de disparar en paràbola i comencen a disparar en horitzontal, carregar amb el cap endavant, és a dir, amb el cos mig inclinat endavant, per què? Doncs perquè les fletxes rebotin al casc, vagin cap a les espatlles i després se'n vagin cap allà.
Com es van desplegar els dos exèrcits en aquest camp de batalla que ens has descrit abans?
Doncs els exèrcits es van desplegar d'una manera bastant similar, no? Es van separar amb uns 900 metres, no? Una distància prudencial que ni un tir de fletxa ni una càrrega de cavalleria podria tenir èxit. 900 metres és un quilòmetre, no? Caminant trigues 10-15 minuts a recórrer-lo. Per tant, ens hem d'imaginar això, una separació de 900 metres.
I com es van col·locar els anglesos en aquest cas?
Els anglesos... Clar, eren molt inferiors en número, no? Hem dit que els anglesos eren total uns 7.000 a molt estirar. Llavors els anglesos van crear una sola línia d'homes, no? Però aquesta línia d'homes estava composta per diferents blocs. Els homes d'armes, és a dir, la infanteria pesada, cos a cos, es va dividir en tres, d'uns 350 homes cada un, i es van situar separats entre ells al llarg de tot l'espai de la clariana del bosc. I els 6.000 arquers es van dividir en quatre blocs, que aquests quatre blocs omplien els espais que hi havia entre la infanteria pesada anglesa i el que quedava de cos d'infanteria amb el bosc. Per tant, ens hem d'imaginar que infanteria i arquers quedava com sobreposat, no? Primer arquers, infanteria, arquers, infanteria, arquers, infanteria i un altre cop arquers. I per últim, ens hem d'imaginar que els arquers sempre estaven per davant de la infanteria i els dos cossos d'arquers que quedaven al mig estaven en forma de cunya. Així veurem per quins motius es fa això.
Molt bé. I els francesos, com es van col·locar ells? Aquests entre 10.000 i 200.000 francesos.
Aquesta gran quantitat de francesos es va col·locar molt a la francesa. Els francesos estaven preparats per carregar de cara. Per tant, van crear dues primeres línies d'infanteria pesada, és a dir, d'homes d'armes. Cada línia composta per uns 8.000 homes d'armes, és a dir, una línia aquesta ja era com tot l'exèrcit francès. Al final de tot arreu era una tercera línia de cavalleria d'homes d'armes muntats i a cada flanc un grup de 500 genets, també homes d'armes carregats de ferro i tot. Ens hem d'imaginar aquestes primeres línies amb uns 9 homes de profunditat, més o menys.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Doncs estem preparadíssims ja per la batalla, anglesos i francesos situats al camp de batalla. Començarà immediatament el combat, Albert?
Estem preparadíssims per la batalla, però encara han de passar 4 hores perquè s'iniciï la batalla. És a dir, hem dit que es situen en el camp de batalla a les 7 del matí, més o menys, i hi ha una espera de gairebé exactament 4 hores. És a dir, hi ha 4 hores que els dos exèrcits estan a 900 metres i s'estan mirant entre ells, no? Els anglesos, Enric V, el que vol fer és que els francesos repeteixin Poitiers o Crecy, que el que fan és carregar amb la cavalleria sense pensar gaire, i llavors els anglesos se n'aprofiten, no? Però els francesos han après una miqueta, i com que saben que l'interessat de fugir d'aquella batalla, d'acabar la batalla ràpid, són els anglesos, no, perquè no tenen subministraments, perquè no estan en territori hostil, clar, doncs els francesos esperen que els anglesos ataquin, i els anglesos esperen que els francesos ataquin, així que està una espècie de situació d'equilibri.
I com va viure aquesta estona l'exèrcit francès?
Doncs molt relaxats. Els cronistes ens expliquen que inclús els francesos de primera línia, no, s'asseien relaxats a menjar, a beure abans d'una batalla, és molt important, beure com més vi abans de la batalla millor, no? Però bueno, que es cridaven entre ells de manera divertida, que s'explicaven belles històries, és a dir, sobretot també va tenir lloc una pugna, no, per a veure qui anava davant a les primeres línies, perquè anar a primera línia de combat és molt important, que hi vagin persones que realment saps que no et fallaran, perquè són les que rebran les primeres fletxes, els primers cops, etc. Per tant, ens hem d'imaginar com un ambient més aviat festiu i positiu, si més no, no? Tens un exèrcit que el supera de 1 a 3, gairebé.
Uh-huh. I l'exèrcit anglès com passa aquest temps?
No tan bé, la veritat, perquè ens hem d'imaginar aquesta pugna que hem vist que existia a l'exèrcit francès per a veure qui es col·locava a primera línia. No, clar, els francesos, recordem que tenen una línia, dues línies i tres línies. Els anglesos tenen una sola línia de soldats amb una profunditat de 4 o 5 homes. Per tant, aquesta pugna en els anglesos, com que sabien que tard o d'hora els hi tocaria el rebre, doncs no existia aquesta pugna. Llavors ens hem d'imaginar que els anglesos no van menjar tant perquè no tenien menjar ni beure. Recordem que feia setmanes que estaven, bueno, que estaven cavalcant a marxes forçades per territori francès. I, per tant, va ser una espera molt poc agradable.
I qui trenca el gel? Passades aquestes 4 hores, quin exèrcit fa el primer pas?
Doncs l'exèrcit anglès, no? L'exèrcit anglès, aquest exèrcit que és el més interessat en sortir del pas, en fugir de, bueno, en acabar aquesta batalla com més aviat millor i continuar el seu camí cap a Calais, és el que es comença a moure. Què passa? Com ho farà, no? Enric V mana literalment aixecar les estaques. Ara, després veurem per què utilitza aquesta expressió, però el que fa és aconseguir que tota la línia anglesa, aquestes 4 files o 5 files de soldats, es comenci a moure endavant, conservant les posicions d'homes d'armes, arquers i tot intercalat, sobretot tenia al cap aquesta idea, i el que fan és avançar molt a poc a poc, anar caminant fins a una posició a uns 250 metres de l'exèrcit enemic. És a dir, ens fa imaginar que potser van estar caminant 10 minuts gairebé, perquè per anar tots al mateix pas, perquè no es trenqui la cohesió de la línia, que és l'únic avantatge que pot tenir Enric V, potser en aquell moment, no? Doncs tenint en compte que tenim arquers, que van equipats lleugerament, i homes d'armes que porten 30 quilos a sobre sense cavall, han d'anar molt a poc per mantenir aquesta estructura tan, bueno, tan concreta.
Uh-huh. Ara sí que sí, ja començarà el combat, o encara hem d'esperar una miqueta?
Bueno, hem d'esperar una miqueta més, no 4 hores, però els anglesos no s'han acostat a 250 metres a l'atzar, sinó que 250 metres és més o menys, entre 230 i 270, l'abast que té un arc llarg anglès. No? Quan un arc llarg anglès dispara, com a màxim pot arribar a uns 270 metres si està molt ben entrenat el tirador. Per tant, es situen a més o menys 250 metres, I el que fan els anglesos en aquell moment, per això aixequeu les estaques, és agafar unes estaques que portaven carregant des de fa una setmana i mitja. Això en recorda molt, per exemple, els legionaris romans per muntar un castrum, per muntar un campament d'aquests mòbils, doncs cada legionari també carregava, no recordo si una o dues estaques. Doncs en aquest cas els anglesos, els arquers anglesos, cadascú també portava una estaca amb una punta dalt, una punta baix, la van clavar al terra, davant de la seva posició, i després de clavar-la van dedicar els seus minuts a afilar la punta de dalt, no? Les estaques havien de quedar de tal manera, òbviament apuntant cap a l'exèrcit francès, i la punta de dalt havia de quedar més o menys a l'altura del pit d'un cavall. Llavors, ens hem d'imaginar els arquers anglesos situats darrere d'un bosc d'estaques, que aquest bosc d'estaques podria ser una llargada de 3-4 metres o alguna cosa així per l'estil.
Molt bé, doncs tenim els dos exèrcits a 250 metres, les estaques preparades, a un tir de fletxa d'arc llarg anglès, com estàs explicant, i quines seran els pròxims passos?
Doncs un cop tenim les estaques clavades, els arquers anglesos el que fan és agafar els carcaixos de fletxes, que normalment, segons els fons, en portaven més o menys, un més o menys, no? Cada arquer en portava dos, i cada carcaix tenia més o menys unes 24 fletxes. Llavors, la imatge que tenim al cap de quan es disparen fletxes, de treure la fletxa de l'esquerra, posar-la a l'arc i tot, és molt poc pràctic això en una batalla, i més quan estem parlant d'arquers llargs professionals. I aquests arquers llargs el que estan és entrenats per fer un llançament molt mecànic.
O sigui, que Legolas ho fa malament.
Legolas ho fa fatal. Val. Però bueno, ell és un elf i li perdonem. ho pot fer ell. Ens hem d'imaginar, o sigui, quan agafen els carcaixos, les 24 fletxes, o les 48, depèn del cas, el que fan és clavar-les davant seu, als seus peus. Perquè quan la tens davant, només t'has d'ajupir 3 segons, o ni ajupir-te, amb la mà mateix, agafes, carregues, dispares. Per tant, disposen totes les fletxes davant seu.
I després d'aquestes disposicions, els anglesos van començar a disparar fletxes.
Exacte.
És així?
És així.
Ah, per fi.
Ara, per fi, comença la batalla, no?
Ja les teníem a davant. Perfecte.
Un cop tenim les fletxes col·locades, els arquers en posició, el bosc d'estaques davant dels arquers per evitar les càrregues de cavalleria, es donen les dues ordres. No se sap si per veu o amb estendards o amb banderes, no? L'ordre a tensar, no? Quan es tensen les fletxes s'agafa l'angle correcte. Els de les files de darrere imiten l'angle que tenen els de les files de davant, perquè, òbviament, els de darrere no veuen els francesos. I l'ordre de tirar. Per tant, els anglesos comencen a disparar les primeres andanades de fletxes. Per tant, si des de l'exèrcit francès ens hem d'imaginar... Clar, recordem que els arquers anglesos estan dividits en quatre. Són quatre grans blocs d'arquers anglesos. Per tant, des de l'exèrcit francès es veuen quatre núvols de fletxes. Clar, són 6.000 arquers venint cap a... Bueno, venint cap a tu.
Uf.
Ens hem d'imaginar, quan es dispara una fletxa mar llarg, aquesta fletxa fa una paràbola, arriba a una altura màxima d'uns 30 metres, més o menys, i llavors cau en picat. És a dir, agafa una velocitat... molt espectacular, no? Però també recordem que l'armadura ja està dissenyada per evitar aquests cops des de dalt, no? O sigui, la fletxa tocaria el casc, rebotaria l'espatlla, aniria al terra, no? si tot anés bé. Per tant, realment aquestes primeres andanades no van causar massa mortalitat, és a dir, no van matar massa gent, però el que sí que van fer és causar un efecte desmoralitzador, no? El xiulet de fletxes, cavalls morint-se, perquè els cavalls no tots portaven armadura, algú que tenia la visera pujada, algú que sí que li va tocar a una junta de l'armadura, algú que sí que li va perforar l'armadura, els cops de les fletxes contra les armadures. I tenint en compte que un arquer anglès ben entrenat, com era el cas dels arquers d'Enric V, era capaç de disparar una fletxa cada 10 segons. 10 segons.
Uf.
4 cossos d'arquers. I aquestes andanades es calcula que es van repetir durant 2 minuts. Clar, 6.000 arquers per 2 minuts per 10 segons dona moltes fletxes.
Uf.
I l'impacte de la pluja de fletxes no era eliminar l'exèrcit francès, sinó animar-lo a carregar, no? A carregar de manera imprudent.
I aquesta càrrega es va donar, els francesos van començar a avançar... I com van visualitzar, com hem de visualitzar-la, aquesta càrrega, aquesta avançada per fi dels francesos?
Doncs exactament com estàvem dient, no? O sigui, després de rebre l'impacte de milers de fletxes, perquè és literalment això, si cada arquer té 48 fletxes i n'hi ha 6.000, doncs són milers de fletxes que t'arriben a sobre, els genets dels flancs, no les línies d'infanteria de davant, els genets dels flancs el que fan és començar-se a preparar per carregar contra els arquers, no? Llavors, els genets d'un flanc tindran com a objectiu atacar els arquers del mateix flanc anglès i els genets de l'altre flanc francès faran el mateix amb els arquers de l'altre flanc anglès, no? Amb la idea d'habilitar els costats de l'exèrcit anglès, bàsicament. Clar, des de ara, si anem a la posició anglesa, no? Veure una càrrega de cavalleria, de la cavalleria francesa, que és la millor cavalleria pesada d'Europa, és terrible. O sigui, tu veus, més o menys estem parlant de 500 i 500 homes que t'estan carregant cadascú per un costat, es posen normalment en una formació de dues línies de fons i ajuntant els genolls potser formaran una línia de 200-300 llances. 200-300 llances que t'estan carregant cap a tu, més o menys a uns 25 km per hora, que Déu, o sigui que ens pot semblar molt poc, però quan penses en 25 km per hora, que és un cavall, un genet que pesa uns 70 quilos de mitjana, 27 quilos d'armadura, més 20 quilos de sella, més els quilos del cavall, això pot arribar a gairebé 250 quilos, 300 quilos perfectament, que t'està embestint com un tanc això, a 25 km per hora. Per tant, una mica terrorífic, la veritat.
Molt bé, i com avui ho fem una miqueta diferent, els arquers com van viure aquesta càrrega tan al·lucinant que ens has explicat fa un moment?
És gairebé com una càrrega als Rohirrim cap a Minas Tirith, als campos de Pelennor.
Totalment.
Però no funciona tan bé.
No,
els camps de Pelennor és un èxit total, no? De fet, els orcs disparen una estona, però no serveix de res. Quan els cavallers carreguen, els arquers tenen temps de disparar unes quantes andanades més, però sobretot del que tenen temps és de retirar-se darrere del bosc d'estaques. No? Hem dit que han plantat tot un bosc d'estaques expressament per evitar les càrregues, doncs el que tenen temps és de retirar-se enrere. No? Llavors ens hem d'imaginar, les fletxes sí que afecten a la cavalleria. No? Maten algun cavall, maten algun genet, fereixen algun altre, fan que s'entrebanquin, etc. Però no hi ha un efecte massa... No hi ha un efecte massa potent de les fletxes contra la cavalleria. De fet, hi ha cronistes que ens diuen que part de la cavalleria sí que s'aconsegueix colar cap a les línies angleses.
I podem arribar a descriure com va ser el xoc?
Caòtic, totalment caòtic, perquè ens hem d'imaginar que segurament els francesos no sabien que hi havia aquestes piques o les estaven subestimant. Per tant, quan els cavalls troben les piques estaques, no? Doncs s'atura totalment la càrrega, hi ha un caos espectacular, genets caient al terra, arquers apartant-se... Hem de pensar que els anglesos tenien molt espai per maniobrar, eren pocs. Arquers es podien moure, es podien apartar cap a un costat, cap a un altre... I, clar, llavors, aprofitant que cavallers caien al terra, que quedaven gairebé inutilitzats perquè caure al terra amb 30 quilos a sobre, i a més havent caigut d'un cavall que potser alguna fractura t'havies endut, doncs era molt difícil tornar-se a aixecar sense cap ajuda. Per tant, els arquers anglesos el que fan és aprofitar en aquell moment, no? Aquells cavallers enfangats que s'estan arrossegant intentant-se aixecar, una, o els capturen i se'ls emporten a la rereguarda, quan el cavaller rendeix, sobretot. Dos, aprofiten les juntes de l'armadura, les viseres, el que sigui, per assassinar-los, amb piques, amb ganivets, amb fletxes, el que sigui.
Molt bé, hem vist que els arquers anglesos aconsegueixen fer fugir en desbanda dels genets francesos, primer atac superat. A partir d'ara, què succeeix al camp de batalla?
Doncs els francesos havien fet una cosa que potser no era la més intel·ligent. No? Els francesos ja ho tenen, això, a vegades. Sí. No en cauen gaire, els francesos. Al mateix temps que havien enviat l'atac des dels flancs, com que calculaven que l'atac només seria els flancs, doncs també havien fet avançar la primera línia d'infanteria. Llavors, el que té lloc en aquell moment és una càrrega invertida. No? Els cavalls que fugen, els cavallers que s'estan retirant i tot, el que fan és xocar contra la primera línia d'infanteria francesa que està avançant. Què passa? Doncs que aquesta primera línia d'infanteria ja feia estona que estava sota una pluja de fletxes constant. I, a més, ara els teus propis cavalls, la teva pròpia cavalleria, t'està embestint, t'està impactant, t'està tirant al terra, etc. I el que dèiem, no? És difícil aixecar-te un cop al terra si tens una armadura de 30 quilos a sobre.
La infanteria francesa va aguantar la pluja constant de fletxes?
Sí que la va aguantar, i també va aguantar la càrrega aquesta invertida. De fet, els francesos arriben a la línia anglesa i ara veurem, no? I es comencen a enfrontar amb els homes d'armes anglesos. Després de patir moltes baixes, o de deixar desenes de cavallers enrere perquè no es poden aixecar del propi fang.
Ja ho anunciaves, no? Però aquest enfrontament de la infanteria es va dur a terme de manera normal? Un mur d'homes contra l'altre mur d'homes o no?
Passa una cosa molt curiosa, i és que recordem que els anglesos, d'homes d'armes a cos, només n'hi ha 1.000, màxim 1.000. I de francesos, en aquesta primera línia, n'hi ha 8.000, no? Què fan els francesos? Quan arriben a la posició anglesa, no ataquen de front, i ataquen tant arquers com homes d'armes que recordem que estaven intercalats, sinó que el que fan és es divideixen en tres blocs. Un bloc ataca a un grup d'armes anglès, un altre bloc ataca un altre grup d'armes anglès i un altre bloc ataca un altre grup d'armes anglès, que hi havia tres en total, no? Mm-hmm. Per tant, si ens ho miréssim des de dalt, el que veuríem és tres columnes d'homes d'armes que han xocat entre elles, però entremig no hi hauria res. Hi hauria arquers. Arquers que els han deixat en pau. Per què els han deixat en pau? Doncs perquè l'objectiu principal d'una batalla medieval és, a part, òbviament, la glòria, la fama personal, però és fer presoners. Si tu capturaves un arquer anglès no té res.
Clar.
No? Els arquers són soldats professionals, però són d'estrats socials molt inferiors als homes d'armes. Per tant, a tu el que t'interessava era enfrontar-te a homes d'armes, no capturar homes d'armes.
Important, això, eh?
És molt important. I, per tant, els arquers van ser ignorats. És a dir, ningú va fer cas als arquers. I, per tant, ens hem d'imaginar combats i els arquers sols entremig.
Molt bé. I ha arribat el moment del combat cos a cos. Com ens l'hauríem d'imaginar? Com va ser?
A veure, els francesos anaven amb molta embranzida i els últims metres es van posar a córrer i tot. O sigui, un gran esforç, no? L'armadura aquella a sobre, posar-te a córrer. Per què? Doncs perquè tenien 9 línies de profunditat i això els podia produir una gran força d'impacte contra l'exèrcit anglès. Què passa? Que just en el moment abans d'impactar, els anglesos retrocedeixen uns passos, els homes d'armes anglesos retrocedeixen uns passos, i això fa que l'embranzida francesa perdi la seva força. I llavors es queda com un moment d'estabilitat, bueno, un moment no, s'allarga bastants minuts, potser una hora i pico, no? Un moment en què els homes d'armes anglesos i els homes d'armes francesos queden separats per la distància d'una llança, 2, 3 metres, 4, com a molt allargar, i és un moment que és un pols, no? És un pols que jo t'intento punxar i tu m'intentes punxar. I clar, fer mal a una persona que va vestida de ferro amb una llança a una distància de 4 metres és molt difícil. D'això se'n diu la zona de mort. I és aquest espai doncs, va variar molt segons l'època, no? Per exemple, la mitjana és això, 2-3 metres, fins on arriba la teva arma cos a cos, però, per exemple, la contemporània, la Primera Guerra Mundial, és l'espai entre trinxeres, no? Que és fins on té efectivitat una arma de tir.
I la segona línia d'infanteria francesa no arriba?
Sí, arriba. I, per tant, ens hem d'imaginar quin merder és allò, no? Perquè els francesos són incapaços d'avançar, perquè els anglesos estan duent a terme una gran defensa, i, a més, quan comencen a caure els primers francesos, perquè són els primers francesos els que acaben caient, doncs això impedeix els de darrere continuar avançant, no? Però és que a sobre et venen 9.000 homes darrere que t'apreten encara més. Per tant, els francesos ens els hem d'imaginar apretats, creant com una massa informe d'armadures i quilos d'espases i de sang i de tot, molt apretat, i en canvi els anglesos, tenint les primeres línies firmes, no? Però podem maniobrar a la seva... Bueno, a la seva manera. Llavors, quan les primeres files de francesos comencen a caure, per molts enemics que vinguin darrere, és impossible guanyar força i impuls, perquè tu, per continuar avançant, has de superar els cadàvers de la primera línia, i superar els cadàvers amb fang, aigua i sang, amb una armadura de 30 quilos, és un moment perfecte que pot aprofitar un anglès per clavar-te una llança.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Recte final del programa d'avui, ja per parlar
del final de la batalla, algunes reflexions. Albert, sembla que ens hem quedat amb les coses una miqueta encallades entre els dos grups d'infanteria.
Exacte, tenim els homes d'armes enfrontant-se cos a cos amb aquests tres blocs, havent deixat els arquers tranquils, i tenim un moment en què les tropes franceses s'estan acumulant d'una manera totalment inútil, no? Què passa en aquest moment? Doncs els protagonistes, el protagonisme el prenen els propis arquers, els arquers. Mentre això passava, ells estaven disparant, mentrestant, als flancs francesos, no? Però hi arriba un moment que es queden sense fletxes. Per tant, què fan? Doncs agafen les armes del terra dels francesos morts o anglesos morts i se'n van atacar pels flancs, pels aquests espais que tenien buits davant seu, en els propis francesos. Per tant, ens hem d'imaginar 4 o 5 arquers vestits de manera lleugera, no, amb una estral i un ganivet a l'altra mà, atacant a un únic home d'armes francès carregat de ferro, un el distreu, l'altre li fa la traveta i dos més l'apunyalen quan està al terra o, un altre cop, el capturen. Per tant, tenim ja una situació en què la primera línia francesa queda totalment destrossada, aplastada pels seus propis homes i fustigada pels arquers en els laterals.
Un fenomen molt famós de Zincourt són els murs de morts. Com ens ho hem d'imaginar, això?
Ens hem d'imaginar una miqueta, guardant molt les distàncies, com la típica batalla, la famosa batalla de Joc de Trons, no? La batalla de los bastardos, però que allà es passa molt, no? Però els cronistes de l'època descriuen això, que els cossos s'acumulaven fins a assolir l'altura d'un home.
La batalla de los bastardos era aquella que no es veia res, que el capítol era com molt... molt fosc?
No, aquesta és la batalla de l'Invernalia.
Sí.
Aquesta és la que s'enfronten...
no es veu res.
No, però aquella està molt ben feta, perquè és en Jon Snow contra en Ramsay, no sé si en recordes.
Ah, que... sí, val, correcte.
Però bé, que es creen unes muntanyes de cadàvers importants, no? I a veure, tampoc cal que siguin molt altes, no? Que potser si arriben a un metre i alguna d'altura, ja impedeixen que un cavaller armat, amb armadura, pugui avançar o pugui maniobrar. Per tant, què fan els anglesos? No? Tenen, amb la seva llibertat de moviment, amb la seva lleugeresa d'equipament, pugen a les muntanyes de cadàvers, ataquen des de sobre les muntanyes de cadàvers, utilitzen les muntanyes de cadàvers per rodejar els francesos que queden darrere. És a dir, fan tot un seguit d'estratègies i tàctiques improvisades en el moment que el que fan és desestabilitzar aquesta segona línia d'infanteria francesa que ja els venia a sobre. Rodejos, moviments en grup de 4 o 5, com hem dit abans, no? I el que fan és acabar aconseguint que tant la primera, els supervivents de la primera línia, que gairebé no en quedaven, com els supervivents de la segona, o els que no s'havien capturat, era que retrocedissin en desbandada cap a darrere la tercera línia francesa, que era cavalleria, com recordarem.
Tot apunta, no sé, me la jugaré, a una victòria anglesa. Acaba aquí la batalla?
Encara no, encara han de passar tres coses. La primera cosa és que, bueno, podríem dir que al migdia els anglesos havien conquerit el camp de batalla. Però primer de tot arriba el duc de Brabant, que el duc de Brabant arribava tard a la batalla, literalment perquè estava un bateig, i arriba doncs, amb els seus homes, duc de Brabant, en de bàndol francès, i el que fa és realitzar, jo he de fer aquí, vinc aquí, i m'he de guanyar el meu nom, he d'atacar, he de fer la meva, no? He de tenir la meva acció a la batalla. Per tant, ataco, fa una càrrega així una mica desesperada, però no serveix de res com totes les altres, no? Clar, hem de pensar tota aquesta estona que encara hi ha una tercera línia francesa que són 9.000 homes que s'està esperant a veure què fa.
Al migdia els anglesos havien conquerit el camp de batalla, però què va passar? Què va passar per la tarda?
A la tarda, bé, sabem, les fonts ens expliquen que hi ha un moment que un grup de pagesos, camperols armats, ataca els trens de subministrament anglesos per darrere, liderats per tres cavallers muntats, no? Causen unes quantes baixes, alliberen uns quants presoners i roben una corona del rei Enric V. Bé, els acaben foragitant, no serveix de res, no? Però, bueno, hi ha un moment, després d'aquesta petita incursió, Enric V comença a estar cansat, i això s'ha acabat ja, veu com els francesos, a l'última línia de cavalleria que queda, s'estan animant per fer una última càrrega. Enric V, veient les seves forces, pensa que no podrà suportar aquesta última càrrega, i dius, això s'ha d'acabar, i pren una decisió que és molt inusual, no? Ja l'hem comentat abans, i el que fa és ordenar a un escuder i a 200 arquers anar aniquilant presoners, no? Comença a aniquilar presoners dels francesos, per tant, és una ordre que els seus homes no entenen, perquè haver fet un presoner és com obtenir botí de guerra, per tant, el teu propi rei t'està ordenant que cremis el teu botí de guerra. I és una ordre que costa dur-la a terme, però al final els 200 arquers i aquest escuder comencen a assassinar els anglesos capturats. De fet, els cronistes relaten que molts dels presoners els havien refugiat dins de cabanyes d'un poble del costat i, sí, sí, i arquers anglesos calant foc a aquestes cabanyes per matar els francesos que tenien ells. Però, bueno, és un dilema per als soldats i també devia ser un dilema per a Enric V, però sabia que no podria suportar una altra càrrega de la cavalleria francesa.
I què va passar un cop acabada la batalla?
Bé, més o menys, com sempre, al final de... Bueno, no ho he dit abans, perquè quan els francesos veuen que comença a haver-hi una matança de presoners, entenen que aquesta matança de presoners no acabarà fins que ells es retirin. Per tant, el que fan els anglesos és anar matant presoners, anar aniquilant presos, fins que els francesos no decideixen abandonar el camp de batalla. Quan els francesos decideixen abandonar el camp de batalla, llavors Enric V atura la matança. Com al final de cada batalla, no fem una miqueta de balanç de morts. Llavors tenim els francesos sabent que van patir 6.000 baixes i van aconseguir... I 2.000 de l'exèrcit total van acabar presoners. Presoners vius, perquè de morts no se sap ben bé quants n'hi va haver. Es calcula que en van matar 800, o sigui, de presoners que ja estaven presoners i els van assassinar en aquell moment, no? En canvi, en el bàndol anglès només hi va haver més o menys 600-650 morts. Per tant, el 29 d'octubre, Enric V arriba a Calais amb 2.000 presoners francesos, és a dir, una fortuna, i tot seguit s'embarca ja cap a Anglaterra per capitalitzar aquesta victòria. Que, bueno, que és una victòria que no es va acabar de capitalitzar mai. Acabes de destrossar l'exèrcit francès més ben format del moment i no te'n vas cap a París, a conquerir París, a que et coronin, perquè el seu objectiu al final és que també el coronessin com a rei de França, però per temes de subministraments, logística i tot, no s'ho va poder parlar.
Com a mínim van guanyar aquesta batalla.
Com a mínim
no guanyen Eurocopes,
no guanyen,
però, sí que guanyen aquesta batalla.
Una batalla fa 500 anys, però la guanyen, exacte.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Albert Abril. En la teva primera temporada a les portes de Troia com a membre de l'equip.
Això vol dir que acabo una temporada i ja no sóc becari?
Ja, per mi ja no ho és, ets un membre de ple dret, però ha de votar l'altre, aquest altre, que avui no ens ha pogut acompanyar perquè per causes de la Covid doncs no pot estar aquí amb nosaltres. En l'últim programa de la no sé què número de temporada, perquè no ho he comptat, però no sé, 8 o 9. I volem agrair, com sempre, a totes les ràdios de la xarxa de comunicació local que aposten per la història, les seves graelles, i com sempre també agrair al Salva Soler i a Castellar, Ràdio Castellar, el suport que ens fan. Us esperem el mes de setembre amb una nova temporada de Les Portes de Troia.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.